Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia també, Andorra, d'aquest dimarts 2 de febrer del 2021. Avui és dia de la presentació del Senyor, popularment conegut també com a Dia de la Candelera, i el pensament del dia ens el porta Jordi López Camps, membre de Cristianisme i Justícia i exdirector general d'Afers Religiosos de la Generalitat.
Avui parlaré d'una tradició que pot semblar exòtica per a moltes persones: la festa de la Candelera. Aquesta festa commemora la presentació de Jesús al Temple de Jerusalem i la purificació de la seva mare, Maria, un ritu obligatori en la tradició jueva. El costum cristià a casa nostra indica que és el dia per desmuntar el pessebre, perquè es dona per tancat el cicle de Nadal. Tradicionalment, s'ha considerat una data per pronosticar la meteorologia. El 2 de febrer és el punt mitjà exacte entre l'inici i la fi de l'hivern, per la qual cosa el poble ha fet del dia un observatori de predicció temporal, com es reflecteix en la coneguda dita: si la Candelera plora, l'hivern és fora; si la Candelera riu, el fred és viu. El sentit de la dita és: si el dia de la Candelera plou o no, la primavera tardarà més o menys a arribar. També és un dia per mirar al cel. Si veiem cigonyes, ho hem d'interpretar com un primer símptoma de la millora del temps i que la primavera comença a treure el cap. Que passin una bona festa de la Candelera.
Digue'ns la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel: 663 99 30 62. 663 99 30 62. A primera hora, a Ràdio Estel.
8 i 2 minuts, això és A Primera Hora, programa 539. La tecnologia va creixent i Espanya, en tant que Europa, s'adapta als nous temps de l'alta velocitat. L'AVE ha tornat a estrenar nova línia de l'anomenat corredor mediterrani, que hauria d'unir tota la costa estatal amb els Pirineus i la vella Europa. Doncs bé, la nova línia, finalitzada, per cert, més d'un any tard, segons prometia el ministre de Transport, José Luis Ábalos, ja està construïda. Però, sorpresa, la xarxa uneix Oriola i Elx, al País Valencià. Entre elles, no. En València, tampoc. En temps rècord pots viatjar ara d'Elx o Oriola a Madrid. Sense cap més tram nou del corredor mediterrani, l'arribament del qual a França està previst cap al 2030, o més o menys. És a dir, tardes menys en anar d'Elx a Madrid que d'Elx a València, o que de València a Barcelona. I aquesta torna a ser la visió de l'Espanya federal, de l'Espanya de les Espanyes, la que passa per Madrid o no passa, sabent-se alienar el Mediterrani, però tant hi fa, perquè la capital és la capital. I si cal construir vodevils de milers de milions per dos trens al dia, fem-ho, encara que sigui en la crisi més bèstia que hem viscut els que ens ha tocat viure aquests temps. I el corredor podria ajudar a impulsar aquesta economia. Tot i així, de nou, València, capital Madrid, Madrid, capital fons europeu.
A primera hora, amb Joan Trias.
Doncs vinga, va, comencem programa. Salutacions, com sempre, de tot l'equip que fa possible la primera hora: David García a la producció, Rafa Sanauja i Berta Saganell a la redacció, Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical, Àngel Ribé, la veu que us dirà bon dia si truqueu o veniu a Ràdio Estel, el control tècnic. Toni Huguet, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Joan, Mercè, David, Rafa i Àngels, què tal? Com esteu?
Bé, aquí fent ràdio, un dia més.
Avui quin dia és del mes? Dia 2, dia de la Candelera, oi?
Avui és Candelera, sí.
Pues avui és la meitat de l'hivern. Hi ha tants dies endavant com dies darrere que posem a l'hivern.
Veus, aquesta no la sabia jo.
Hi ha la dita aquella de si la Candelera plora, l'hivern és fora, i si la Candelera riu, l'hivern és viu.
Sí, senyor.
Què? Com ho veig vosaltres?
Jo crec que
serà
arriba.
Viu? O serà fora?
Sí, sí, jo crec que riurà, que ja toca. Ja
aquí toca. Ho teniu, endavant.
Va, som-hi. I a la codirecció d'aquest programa, Mercè Raga, què tal, bon dia?
Què tal, bon dia, Joan?
Tu creus que riurà també la Candelera,
sí,
o no?
Sí, home, riurà. Ja, segons els esquemes, no, de la Candelera, és que, per tant, sis setmanes més, no, d'hivern.
Exacte, exacte. Bueno, ja ens hem habituat al fred. Ja, exacte, sí. Jo que vols que et digui, Va, ens comencem a fer preguntes també un dia com avui. Ítem, per si et toca confinar-te.
Els mots encreuats, Joana, sopa de lletra, sudoku, són ideals per fer quan estàs avorrit. T'ajudaran, doncs, a posar en marxa el teu cervell i, a més, t'ho passarà genial. Si no tens un llibre de passatemps, has de saber que avui en dia hi ha moltes aplicacions que et pot descarregar gratuïtament per poder resoldre passatemps.
El protagonista del dia...
Mira, els presos polítics, que per primera vegada des del judici del procés i empresonament van fer un acte conjunt ahir a la tarda al Palau Robert de Barcelona per reclamar l'amnistia. L'acte estava tancat al públic, però unes quantes persones el van poder seguir des del carrer.
A aquesta hora, si treus el cap per la finestra...
Barcelona, 13 graus, Lleida, 9 graus, Girona, 6 graus, Tarragona, 14 graus i Andorra, 4 graus.
Avui, de què parlarem en aquest programa?
Repassarem, doncs, primer de tot, com sempre, les primeres notícies. Després repassarem les principals portades de la premsa escrita i digital. Avui parlarem de com s'està vivint des de Correus aquesta crescuda del vot per correu de molts electors. Però, a part de la gestió, com implica, Joan, tot plegat enmig de la pandèmia, els treballadors? Ho comentarem tot plegat amb Julio García, ell és membre de la CGT de Correus. Berta Sacanell, que ens tornarà a portar l'agenda del dia amb els actes més destacats arreu del territori. En Xavier Torrents, que ens seguirà analitzant dia a dia la campanya electoral a Realpolitik, eleccions catalanes. En Jan Miret també estarà amb nosaltres, ens tornarà a obrir un nou món sense fronteres i descobrirem què sonava un dia com avui a la freqüència modulada. I, per cert, 36 preguntes que faran que t'enamoris. És l'espectacle, Joan, que posa en marxa la Federació d'Ateneus de Catalunya amb la xarxa de teatres d'Ateneus de Catalunya, que en parlarem amb Pep Morella, ell és president de la FAC. I escoltarem un tast del programa del protagonista d'avui, que s'emetrà, recordem-ho, a les 8 del vespre. Avui estarem amb el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, i Jordi Casado, que ens tornarà a portar un nou Keep Calm, i acabarem el programa amb el darrer minut de Rafa Sanahuja i la seva particular visió del programa.
Doncs vinga, som-hi, que com deia el poeta, tot està per fer i tot és possible. Recordeu també que ens podeu enviar una nota de veu al WhatsApp de Ràdio Estel al 663-9930-62. 663-9930-62. Apunteu bé aquest número de telèfon perquè després us direm per què també pot servir a partir d'ara per les entrevistes electorals en aquest programa, però això us ho explicarem més endavant. Mentrestant, quan et connectis a la xarxa, de què s'hi parlarà un dia com avui?
Que Salut defensa allargar les restriccions. Joan, el govern preveu mantenir al febrer el gruix dels tancaments i, mentrestant, a Madrid, Ayuso vol relaxar mesures i l'Estat espera salvar la Setmana Santa. Que Madrid, com dèiem, amplia aquest aforament de les terrasses i fa obligatòria, això sí, la mascareta a l'interior. Que hi ha una alerta de l'Europol per l'augment de certificats de PCR falsos, difícils de detectar. Atenció també si portes cotxe o moto a Barcelona, i és que no podràs creuar pels laterals de la Diagonal i la Gran Via. A partir del 8 de febrer, els vehicles privats no podran circular pels carrils laterals i la velocitat màxima serà de 30 km/h. I atenció a aquesta notícia també, mort l'actor de Salvados per la Campana, Dustin Diamond, als 44 anys, més conegut per el personatge que feia, que era l'Screech, no? El millor amic del protagonista de la coneguda sèrie dels 90. Tu te'n recordes, oi?
I tant. Salvados per la Campana, grans berenars em va donar.
Pobre, que sempre, a part, l'Screech sempre posava la pota.
Sí.
Era el mític que sempre...
Una mica patós.
Ah, això mateix.
Sí. Mira, Mercè, ens ho explicaves ahir, de fet, que aquest passat cap de setmana Maria del Mar Bonet i Borja Penalma demostraven la seva química en la presentació en directe al Berna Sanz, al seu darrer disc, i acabarem setmana també amb l'inici de la gira de Manel, que va quedar aturada a causa de la pandèmia. Si ho ajuntem tot plegat, Maria del Mar Bonet i Borja Penalma i Manel, surt això.
Instints lluint, guardades que contrastaran un parell d'amics vinc protegint les nostres lleis des de petit tranquil. Com cap arma i trobaràs empremtes dels meus dits. I és el que no vaig fer, no em seria capaç. I és cert que aquell amic no era la ciutat. No afina les preguntes, afina les preguntes. Encara no dic si sóc bo, encara no saps si sóc bo. Encara no dic que m'inspiri una idea que mogui una gran convicció. Encara no saps si amb el meu pas pel món faig que sigui una mica millor. De la comunitat em trobaràs dins d'una casa respectable, gaudint de ser estimat. Encaixo amb mans, domino els dons i arrufo el nas quan veig comportaments que m'han semblat del tot inadequats. I és cert que no vaig fer, no seria capaç. Comprova'm a les càmeres de seguretat i afina les preguntes, afina les preguntes. Encara no he dit si sóc bo, encara no saps si sóc bo. Encara no saps si calculo els meus actes buscant una retribució. Encara no he dit si sóc bo, encara no saps si sóc bo. Encara no saps si dedico la força si obrindo les meves accions cap a una banal subsistència o si estic perseguint algun bé superior. Mirem l'innocent malvat de coco foi amb el barret fent una gesta saludat a una noia i a un soldat. També l'innocent malvat remena el cul, somriu a tots, la gent del mal món a sort dels desviats, garant de la veritat. I qui deu ser, on va, d'on ve, què vol, què té, i què carai li han d'explicar. Encara no he dit si sóc bo, encara no saps si em domina la manda, si estic espatllat per la por. Encara no he dit si tinc l'ànima pura o si em veig en les baixes passions. Encara no saps uns minuts, necessito que lloïs aquesta cançó. Encara no he dit si la joia dels altres em porta només alegria o em fa brullar dins un verí, una metzina, una forma sutil de dolor. Tres portes dins de la meua, obertes a tots els vents, la que està oberta per tu, l'altra per la bona gent. La tercera per la mort, que la trencarà el meu temps.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Tretze minuts que passen de les 8 del matí. Encetem programa també amb l'actualitat més destacada, i és que Salut està estudiant mantenir les restriccions anticovid tot el febrer, Mercè.
El Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya, Joan, que és el Procicat, ha analitzat aquest dilluns al matí la situació de la pandèmia a casa nostra. Ho ha fet després que diversos experts hagin assenyalat que s'ha assolit el pic d'ingressos hospitalaris i que s'està a punt d'assolir el pic d'ocupació de les UCI. Amb tot, aquest dilluns hi ha 104 pacients Covid més als hospitals catalans, que ara en són gairebé 3.000. D'aquests, 730 són malalts crítics ingressats en UCI, els mateixos que un dia abans. En aquest context, el secretari general de Salut, Marc Ramentol, ha tornat a dir que la situació actual de la pandèmia és una situació d'altíssim risc. De tota manera, Ramentol ja ha deixat clar que no canviaran gaire les restriccions.
Aquesta situació, en un escenari a curt termini, fa pensar que el gruix, diguem-ne, de les mesures que actualment doncs limiten la interacció i la mobilitat social, doncs hauran de mantenir-se en peu.
I mentrestant, Madrid amplia l'aforament de les terrasses i fa obligatòria la mascareta a l'interior.
El govern d'Isabel Díaz Ayuso aprovarà divendres un decret que inclou aquesta mesura, concretarà que només es pot treure en l'aspecte específic de menjar o beure la mascareta, i que també ampliarà de 4 a 6 els comensals que hi pot haver per taula a les terrasses. Díaz Ayuso ha reconegut, Joan, d'altra banda, que en el procés de vacunació estudien agilitzar, ha dit, les vacunes de professionals altament exposats com ara cambrers. La informació s'ha filtrat després de la reunió amb els hostalers i en un tuit la dirigent del Partit Popular ha matisat que també volen prioritzar professors, taxistes o caixers de supermercat un cop hagin rebut les dosis pertinents els més vulnerables.
I també llegim avui a La Vanguardia que Europa només té vacunes assegurades per un 22% de la població fins l'estiu.
Els terminis de lliurament de les vacunes a què s'han compromès les farmacèutiques amb la Unió Europea només garanteixen vacunar un 22% de la població fins a l'estiu i allunyen, per tant, l'objectiu de l'executiu d'immunitzar-ne un 70% abans del 31 d'agost.
Economistes calculen que Catalunya tindria 9.000 milions més l'any amb el tracte fiscal del País Basc.
Sí, llegim avui a RAC1 que alguns dels principals economistes del país estan alertant que l'infrafinançament perjudica la salut i l'educació. Afecta greument la qualitat de vida dels ciutadans, asseguren. L'informe el signen els economistes Albert Carreras, Joan Viva Casas, Júlia Montserrat, Daniel Kerr, Francesc Raventós i Josep Reiner. L'informe d'aquest grup d'economistes el faran públic aquest mateix dimarts.
Per cert, la Covid dispara l'atur juvenil a Espanya, que dobla la mitjana europea.
La pandèmia dificulta trobar feina als joves de la zona euro, però castiga especialment a Espanya, on l'atur juvenil ja representa un 40%.
16 minuts que passen de les 8 del matí. Primer de tot, també ens interessem per l'estat de les carreteres catalanes. Anem cap al RAC. Bernat Martínez, què tal? Bon dia.
Bon dia. Doncs aquesta hora del matí continuen encara venint problemes a la C58. Malgrat s'ha retirat el vehicle avariat a Montcada i Reixac, continuen les aturades en sentit Barcelona i també pendents de com evoluciona l'hora punta. A la zona del Vallès ho fa amb força densitat. A la C58 també hi ha dificultats a Sabadell en sentit sud i a Ripollet en sentit Terrassa, aturades a l'AP7 a Barberà en sentit Girona i retencions a la C17 a Parets en tots dos sentits. En canvi, la situació és més tranquil·la a la Pota Sud. Ara només destaquem retencions a la B23 per enllaçar amb l'Avinguda Diagonal. I a les dues rondes tenim llargs trams aturades que afecten en sentit Llobregat. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. També haurà de saber com està la situació al transport públic. Anem cap a Transmet. Xavi Torres, què tal? Bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Nova jornada d'avís sobre les possibles alteracions que les línies de Rodalies poden patir a causa de la vaga de zel d'un grup de maquinistes. La resta de la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona funciona amb normalitat i no destaquen més alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Gràcies, Xavi. Nosaltres continuem amb més informació. Primera imatge, junts, dels presos de l'1 d'octubre des del judici al Tribunal Suprem.
Sí, en un acte al Palau Robert convocat per Òmnium Cultural, els nou dirigents sobiranistes empresonats han fet una crida a participar a les eleccions del Parlament per reivindicar, diuen, la fi de la repressió, l'amnistia i el retorn dels exiliats. Escoltem primer de tot a Jordi Cuixart, Oriol Junqueras, Jordi Sánchez i Carme Forcadell.
Reivindicar el dret a l'autodeterminació del poble de Catalunya i exigir la fi de la repressió per afrontar la resolució democràtica a un conflicte polític mitjançant l'amnistia i el retorn dels exiliats.
Necessitem un govern de la Generalitat que defensi un projecte de país inclusiu al servei de la reconstrucció social i l'alliberament nacional. I per avançar cap a aquest horitzó comú és indefugible seguir construint una estratègia compartida.
La repressió dels poders de l'Estat sempre busca dividir els que lluiten. Per això és més important que mai avançar units en la diversitat.
I l'1 d'octubre vam defensar les urnes de les porres amb els nostres cossos. Aquesta força social i democràtica és enorme i no la podem malbaratar.
Per la seva banda, Raül Romeva parla del tercer grau.
Aquest tercer grau sabem que novament serà efímer, que els poders de l'Estat el suspendran i anul·laran en qüestió de dies. Però la seva repressió no fa més que enfortir els principis democràtics que ens han dut a la presó.
Malgrat que molts d'ells formen part d'espais que competeixen aquest 14 de febrer, tots nou, Joan, han llegit un manifest conjunt que demanen una estratègia compartida de l'independentisme i exhorta els votants a omplir les urnes. Ara és el moment d'escoltar Joaquim Forn, Josep Rull i Dolors Bassa.
Aquests mateixos poders de l'Estat continuen fent tot el possible per adulterar la voluntat democràtica del poble de Catalunya.
Parapetats darrere de tribunals que continuen fent política, el seu menyspreu a les institucions i a la societat catalana és tan gran que estan disposats a posar en risc la salut dels votants i la legitimitat democràtica dels resultats.
Han imposat la data de les eleccions catalanes en contra d'un ampli consens del Parlament i del criteri dels experts sanitaris.
L'acte es va fer al Palau Robert de Barcelona, estava tancat al públic, tot i que unes quantes persones el van poder seguir des del carrer.
D'altra banda, l'alcalde de Lleida destitueix el regidor d'Esports per anomalies en contractes.
Miquel Pueyo, d'Esquerra, destitueix el regidor Sergio González, de Junts per Catalunya, que deixarà el grup municipal per un informe sobre suposats contractes irregulars.
I José Manuel Villarejo, ingressat d'urgència.
El comissari jubilat ha estat traslladat aquest dilluns en ambulància des del centre penitenciari d'Estremera, a Madrid, a un hospital per una malaltia a un ull. Segons ha avançat Vox Populi, confirmen Europa Press, fonts coneixedores del trasllat, Villarejo ha ingressat del Gregorio Marañón, que és l'hospital de referència dels centres penitenciaris madrilenys.
I alerta també de l'Europol per l'augment de certificats de PCR falsos difícils de detectar.
Els documents falsificats de PCR negativa interceptats són d'alta qualitat, segons avisa l'Agència de Coordinació Policial, que demana la col·laboració dels estats membres.
Les malalties mentals greus augmenten un 14% el risc de morir per Covid.
Es tracta de persones que pateixen trastorns com ara esquizofrènia, depressió major, ansietat greu, trastorn bipolar o bé addicció a les drogues.
I cop d'estat a Birmània.
Sí, els militars han detingut la cap del govern, Aung San Suu Kyi i altres líders democràtics, i asseguren que ocupen el poder com a mínim un any.
Per cert, notícia important per aquesta casa, la missa que Radio Estel ofereix cada dia serà avui dimarts excepcionalment mitja hora abans, a 6:45 de la tarda, Mercè.
El motiu, Joan, és que el cardenal Joan Josep Bomella presidirà la catedral de Barcelona, una celebració especial per la festa de la presentació del Senyor i la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. L'Eucaristia compta amb la participació de representants dels ordres, les congregacions religioses i la vida consagrada en general, masculina i femenina. Aquesta missa està organitzada per la Delegació Diocesana de Vida Consagrada i la Unió de Religiosos de Catalunya, que té la seu també a Barcelona, i s'ha avançat mitja hora, sobretot per la presència dels qui aniran físicament. El lema d'aquest 2 de febrer, popularment conegut també com la Festa de la Candelera, és la vida consagrada, paràbola de fraternitat en un món ferit. Per cert, podreu seguir aquesta Eucaristia avui, a 6:45 de la tarda, per Radio Estel. Afegim a banda que el delegat episcopal per la vida consagrada de l'arcidiòcesi, Joan Josep Moré, invita tothom a trobar-se en els diferents carismes suscitats per l'Esperit Sant per al bé del poble de Déu, al voltant del pastor diocesà, una confluència que fa visible, diu, la comunió i la necessària complementarietat entre tots.
I en plana esportiva, finalment, més detalls del contracte de Leo Messi amb el Barça, després de destapar que pot arribar a cobrar més de 555 milions d'euros en 4 anys. El Mundo ha publicat aquest dilluns una informació sobre una nova quantitat que rebrà l'argentí el proper 15 de juliol.
El futur de Messi, Joan, és tota una incògnita, podem dir-ho així. El 10 va assegurar al desembre que esperaria el nou president per veure quina és la proposta que li pot fer i llavors, a partir d'aquí, decidirà si es queda o bé marxa del club. El que està clar és que el Barça ha estat el club de la seva vida, on va arribar fa 20 anys i on s'ha convertit, doncs, en el millor jugador de la història.
22-23, vaja, minuts que passen de les 8 del matí. Hora de saber quina actualitat està prevista per avui. Berta Sacarell, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan. Avui a les 10 el vicepresident del govern, Pere Aragonès, presidirà la reunió del Comitè Executiu de Crisi per la Covid-19. A les 11 el director general de Relacions Laborals de la Generalitat, Enric Vinaixa, valorarà les dades de l'atur a Catalunya. A les 12 del migdia el conseller d'Interior, Miquel Samper, i el secretari general de Salut compareixeran per explicar la situació epidemiològica i de mobilitat a Catalunya per la Covid-19. I finalment a la 1 del migdia la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, informarà en roda de premsa dels acords adoptats en la reunió del govern. Aquests són els actes previstos destacats per l'agenda política d'avui dimarts.
Gràcies, Berta. També haurà de saber quin temps farà les properes hores i els propers dies. Ens emporta tota la previsió el meteoròleg, com sempre, Jordi Miralles. Què tal? Bon dia.
Hola, Joan. Bon dia. La jornada d'avui torna a començar amb vent, però no tan fort com el d'ahir. Tot i això, aquesta matinada hi ha hagut encara ratxes de més de 80 km per hora en alguns punts de les comarques de Tarragona i de més de 60 a les del sud de Barcelona. Però al llarg del matí aquest vent anirà afluixant, tot i que encara tindrà ratxes moderades cap al sud. Un dia amb sol, amb núvols alts arreu de Catalunya i també núvols una miqueta més abundants cap a les comarques del Pirineu, però sense conseqüències. Les temperatures una miqueta més extremes han baixat una mica les mínimes i, en canvi, les màximes pujaran. Ambient molt suau, primaveral al centre del dia, perquè hi haurà valors d'entre 15 i 20 graus a les comarques de la costa i, sobretot, al sud, màximes lleugerament per damunt d'aquests 20 o 21 graus. De cara a demà pugen més les temperatures, sobretot al centre del dia. El matí serà fred, però de dia un ambient primaveral, temperatures més altes, amb sol i amb alguns núvols poc importants cap al nord. De cara als propers dies encara pot pujar una mica més la temperatura, tant dijous com divendres.
Estàs escoltant a primera hora. a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
A nadie le gustan los conflictos, pero forman parte de la naturaleza del ser humano.
Lo que sí sabemos es que los conflictos hereditarios se producen en el reparto de la herencia, y estos sí podemos evitarlos.
Todo dependerá de cómo redactes tu testamento. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresòl segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
La gent està patint.
És el moment de posar les persones al centre.
L'independentisme creix quan és útil, i ser útil vol dir ajudar. Nosaltres, on sempre hem estat, al costat de la gent.
Esquerra Republicana.
Ràdio Estel.
Tres minuts i arribarem a 2:15 del matí. Hora d'anar cap al quiosc i saber què hi diuen les portades més llegides del país, Mercè.
Doncs, Joan, justament ens fixem en aquest acte dels líders independentistes empresonats al Palau Robert de Barcelona. Com ho han enfocat els principals diaris? El diari Ara, doncs, titula: els presos reclamen una estratègia compartida en un acte organitzat per Òmnium. La primera vegada que es troben, per cert, tots després de volien dir, del judici del Tribunal Suprem. A La Vanguardia llegim: els presos demanen plegats l'amnistia en un acte unitari. El periòdico no es fa ressò directament de la notícia, tot i que sí que fa menció al sondeig de Gisop, que hi diu: el pols entre Esquerra i el PSC es decidirà a la conurbació de Barcelona. El Punt Avui: els presos criden a la unitat independentista, primer acte que es retroben tots plegats després del judici al Suprem. I El País també es fa ressò d'aquest acte d'ahir i diu: els presos del procés demanen units al vot per la República. I avui, Joan, abans de canviar de país, ens volíem fixar a la portada del Mundo, que encara porta cua després de la publicació del contracte de Leo Messi, i avui, des d'aquest diari, en la seva principal notícia, en clau digital, destaquen que el Barça obligava Messi a aprendre català i a integrar-se a la cultura catalana.
Veig Messi ballant sardanes, ara. Me l'he imaginat i m'ha fet gràcia. Bé, en el cas que això fos així, entenc que si Messi marxés a la Xina, aprendria xinès, suposo.
En tot plegat, Joan, si us plau, el subtítol també és per reflexionar. Diu: una clàusula imposava l'obligació d'aprendre un idioma del que mai Leo Messi s'havia expressat, i doncs li demanava alliberar-se del contracte a Catalunya si s'independitzava.
Avui fa... jo crec que avui s'entén molt com certs poders entenen Espanya. Amb la notícia de l'AVE, amb aquesta notícia d'un AVE radial en el corredor mediterrani, i amb aquesta notícia quan un diari estatal parla d'un idioma. Trobo que reflecteix molt certa idea d'Espanya. Canviant de país, anem cap al periòdic d'Andorra.
Doncs sí, Joan, avui ens fixem en el periòdic d'Andorra un dia més. El govern manté la vigència de les mesures de bars i restaurants. Benasset avisa que cal rebaixar la pressió a la UCI per la possible arribada de la soca britànica.
I ens fixem també en les portades dels diaris digitals locals i comarcals.
Diari de Girona, cauen les multes pel mal ús de la targeta de mobilitat reduïda a Girona. A la mañana, l'alcalde Miquel Pueyo va decidir apartar el regidor d'Esports i Activitat Física, Sergio González, de les seves funcions, mentre que la comissió de seguiment del pacte d'Entesa va proposar designar la setmana que ve el seu substitut, tot plegat arran d'anomalies ètiques en processos d'adjudicació. Des de Tarragona, Diari Més, llegim que un total de 50 contenidors de la brossa van cremar durant l'any passat a la ciutat de Tarragona. I avui ens fixem en Maresme 360, el diari del Maresme Digital. Els grups municipals Crida, Premianenca i Premià en Comú Podem han presentat un recurs contenciós administratiu contra l'Ajuntament de Premià de Mar per haver endurit el sistema d'empadronament.
I finalment, marca d'aquesta casa, també ens fixem en les portades dels diaris religiosos digitals.
CatalunyaCristiana.cat, l'any 2020, ens expliquen, ha augmentat a més de 440.000 el número de persones que es declaren catòliques a Catalunya. A Flama.info llegim que el vídeo del Papa d'aquest febrer ha estat publicat amb la intenció de pregària que Francesc confia a tota l'Església Catòlica a través de la xarxa mundial de pregària. Es tracta d'un missatge contundent contra la violència que pateixen milions de dones diàriament. A Religión Digital llegim que Càritas Diocesana de Madrid ha presentat al Congrés dels Diputats una proposta de proposició no de llei sobre la situació d'emergència a la Canyada Real davant la manca de subministrament elèctric agreujat per la Filomena. I a Vida Nueva llegim avui que Espanya és el segon país d'Europa amb més religiosos. Compten 37.286 membres i 4.641 comunitats.
Gràcies, Mercè. Un minut que passa de 9:15 del matí i l'entrevista del dia.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
Mireu, des d'aquesta casa, des d'ahir, a les 6 aproximadament de la tarda, al Mirador de l'Actualitat vam parlar de com es pot votar per correu. Doncs bé, avui volem ampliar una mica més aquesta notícia, volem ampliar el focus i saber la notícia inversa. És a dir, com s'està vivint des de dins de Correus el fet de que molts electors hagin decidit practicar aquest tipus de vot. Ho comentem tot plegat amb Julio García. Ell és membre de la CGT de Correus. Julio, què tal? Bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, buenos días.
La Confederació General de Treballadors, la CGT, ha denunciat que el vot per correu durant les properes eleccions del 14 de febrer posarà en perill la salut de treballadors i els electors i alerta d'una mala gestió per part de Correus.
Pues sí, esto es así, porque las medidas de seguridad que está tomando Correos son totalmente insuficientes. Y pensamos desde CGT que habría que equiparar estas medidas de seguridad a la de los miembros de las mesas electorales en la franja de 7 a 8, que será cuando vayan a votar los electores que están confinados en casa.
Per exemple, Julio, quines mesures no s'estan posant sobre la taula?
Pues, por ejemplo, pantallas. Lo único que llevan los carteros pues es una mascarilla. Entonces, claro, a la hora de entregar el voto por correo en mano, pues hay peligro de contagio, ya que los sobres, pues el sobre del voto, pues habrá que cerrarlo, el elector te lo va a dar pues pues con la saliva, esa saliva pues va a coger el cartero, el sobre, y entonces pues hay un peligro claro de contagio.
Perquè entenc, Julio, que no teniu manera de saber quan el votant vol votar des de casa, perquè això expliquem-ho, el votant pot anar a Correus i votar presencialment o pot votar un cop al cartell i entregui doncs, aquest sobre amb totes les butlletes, tot certificat, i per tant en aquell mateix moment li pot donar al cartell la butlleta electoral, diguem-ne, com si votés en aquell mateix moment. En aquell mateix moment, la persona de Correus que recull el vot no té manera de saber, entenc, que la persona de la qual recull el vot és contagiada o no, no?
Exacto. Piensa que vamos puerta por puerta. Entonces, los electores nos abren la puerta y no sabemos si esa persona pues está confinada o no lo está. Y entonces, pues ahí vemos que hay un grave riesgo.
Des de la CGT, què demaneu? Per tant, per on ha de passar la solució?
Pues la solución, pues ya te he dicho, de equiparar las medidas de seguridad a la de los miembros de las mesas electorales. Simplemente las medidas de seguridad que va a poner la Generalitat de Catalunya en los colegios.
Si això no passa, teniu pensat algun tipus de protesta?
¿Algún tipo de protesta? No, lo que vamos a ver, vamos a exigir que estas medidas se cumplan.
Segons dades facilitades per l'empresa, i estem parlant d'unes dades del 25 de gener, a la província de Barcelona, que agrupa vora 5.000 treballadors, s'han detectat 216 positius, 292 casos probables, hi ha 783 contactes aïllats i ja s'han produït dues defuncions. A dia d'avui, Julio, aquestes segueixen sent les dades de Correus?
A ver, estas dades cada día pues van en aumento. Entonces, hace falta que las medidas se cumplan y que sean unas medidas serias, unas medidas de seguridad que no pongan en riesgo ni a los trabajadores ni a los electores.
Dèiem, Julio, que ahir en aquesta emissora, ahir a la tarda, des del Mirador de l'Actualitat i amb Ignasi Miranda al capdavant, explicaven com funcionava una mica el vot per correu, és a dir, com l'elector ha de votar a través de correus. Deixa'm preguntar-te una mica també a la inversa, és a dir, un cop hem donat el vot al carter, què passa amb aquell vot? Com va fins a la mesa electoral?
Lo custodia Correos hasta el día de las votaciones, hasta el 14 de febrero. Entonces, ese mismo día 14 de febrero serán las carteras y los carteros que a primera hora de la mañana llevarán todo el voto por correo a sus correspondientes mesas electorales.
¿Es rastrejable aquest vot?
Sí, es rastrejable.
És a dir, jo puc saber en cada moment on està el meu vot?
No, una vez el voto está emitido, ese voto lo custodia Correos.
Vale.
Entonces, Correos tiene la custodia en todo momento.
Vale, és Correus qui garantitza que aquest vot arriba a la mesa electoral i, per tant, se'n fa el recompte. Entenc que es fa el mateix dia el recompte d'aquest vot, que és el dia de les votacions, en el qual Correus porta a cada mesa cada vot, no?
Exacte.
Val. Julio García, membre de la CGT de Correus, moltíssimes gràcies per atendre'ns un dia com avui a Ràdio Estel.
Vinga, gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
Això vindria a ser una promoció d'un programa que es diu Cinquenters. S'emet aquí, a Ràdio Estel, cada matí, de 10 a 11. I parlem de la vida. Ens escolteu?
Els nostres menuts també necessiten un extra per les seves defenses. Jo, els meus, els dono cada matí un vial per beure de Protect Junior, que conté gelea reial, pròpoli i 12 vitamines, i els encanta el seu gust de fruits al bosc. Protect Junior, de Laboratori Osmarnis, és el suplement perfecte per les defenses de nens i adolescents. Demana Protect Junior a Arbolaris, per a farmàcies i a parafarmàcies del Corte Inglés. Més informació a marnis.es.
Aquí hem arribat i ja tenim mig camí fet.
Hem demostrat que forts que podíem ser.
No hem parat per descansar, era urgent un cop de mà. I fins trobar un remei res no ens aturarà.
Si hi ha dies que no pots, saps que estaré al teu costat.
Els nostres pels vostres per tots.
Mirarem endavant.
Ara és hora d'aguantar.
Si prou forts per esperar.
Som una terra on la lluita ens projecta endavant.
Les abraçades tornaran.
Les fons s'oblidaran.
I tornarem a celebrar un nou demà.
Salut.
Generalitat de Catalunya.
Per fer el país que volem, necessitem ser lliures.
Treballar sense rendir-se.
Fer un país més fort, competitiu.
Solvent, independent.
I fer-ho amb la primera presidenta de Catalunya.
Perquè l'únic camí real és la independència.
Junts per fer el que pensem.
I ser el que sentim.
L'1 d'octubre vam votar ser una república independent. El 14 de febrer tenim l'oportunitat de fer-ho junts.
Per això us demano que treballem junts per fer el país que volem ser.
Junts per fer, junts per ser.
Vota Laura Borràs, presidenta. Vota Junts per Catalunya.
Ràdio Estel.
Realpolitik, eleccions catalanes, amb Xavier Torrents.
5 minuts i arribarem a 3 quarts de 9 del matí. Ja ho sabeu que cada dia anem seguint la campanya electoral i anem comentant temes diversos d'aquesta campanya amb el politòleg i professor, a qui saludem ara mateix. Professor Xavier Torrents, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan.
I ahir dèiem que avui volíem parlar de les enquestes electorals. De seguida repassem una mica els resultats que han anat donant aquestes enquestes. Abans, però, pels que no estem avesats a aquestes enquestes electorals, li pregunto primer de tot fins a quin punt ens donen una idea del vot i fins a quin punt influeixen en el vot unes enquestes electorals.
Molt bé, molt bones, en plural, preguntes. Comencem pel primer. A veure, les enquestes, de fet, el que estan mesurant, quan ho mesuren bé, és el que està passant en aquell precís moment. Per exemple, una enquesta que sortís publicada avui, però s'hagués fet la setmana passada, ens està dient no el que està passant avui ni el que passarà el 14 de febrer, sinó, en principi, el que va passar la setmana passada. Ara bé, hi ha moments, podríem dir, d'un país, diguem-ne, que les coses són més estables, es mantenen més, i, per tant, el que va passar la setmana passada seria previsible que passés també, doncs, el dia de les eleccions. Ara bé, això és el que està passant en aquests moments, en una situació de, podríem dir, terratrèmols polítics, d'una situació d'incertesa sanitària i econòmica? No. Ara hi ha molta incertesa. Tanta incertesa que el que van mesurar les enquestes de la setmana passada publiquen avui no poden predir exactament el que passarà el 14 de febrer. Per tant, hem de tenir les enquestes en aquesta mesura. Una altra qüestió és que les enquestes diuen el que es coneix com a vot directe. I aquí hi ha un problema. Depèn del professor de ciència política, del politòleg i a vegades del sociòleg, que són doncs, les dues ocupacions o professions que s'encarreguen de fer aquestes enquestes, doncs depèn del que faci en el que es coneix en argot més popular com la cuina. La cuina és com agafar els aliments, justament es diu així per això, agafar els aliments quan un doncs, vol anar a dinar, però abans d'anar a dinar doncs, els ha de cuinar. Depèn de, aquesta cuina vol dir que tu dius, ah, hi ha hagut, per exemple, un 22% de persones que han dit que votaran a del partit, però com preveiem que hi hagi tal índex de participació, doncs això ho amplia fins un percentatge més alt en funció de què? En funció de tot el que va passar en la història de les eleccions en aquella societat. Clar, aquesta cuina a vegades hi ha un problema. Si el politòleg o politòloga no és prou seriós o seriosa i no ho fa de forma objectiva, és a dir, si posa la seva subjectivitat i posa la seva opinió personal, els seus desitjos, malament, perquè aquella enquesta doncs, pot anar cap a un lloc o un altre. Això quan acostuma a passar a vegades? A vegades passa, i això per mi és una mala praxi professional, quan, per exemple, ho encarrega tal o qual diari o tal o qual mitjà de comunicació que té una tendència cap a un partit determinat. Llavors aquella enquesta a vegades s'encamina cap a aquell partit. Però bé, això seria, diguem-ne, la part de la primera pregunta. La segona, sí, sí, sí que té impacte. Per exemple, l'anomenat, i és un terme que no és acadèmic ni universitari, podríem dir, ni científic, però l'anomenat efecte Illa, que van detectar les enquestes, quan les enquestes això ho detecten, això sí que ha contribuït, i molt, a, diguem-ne, a canviar o, per exemple, a reforçar el vot dels votants que eren socialistes, que potser s'haguessin quedat a casa i que ara probablement aniran a votar. I, a més, s'ha fet ha canviat la conducta inclús dels partits polítics. Perquè, fixi's, la primera força política al Parlament de Catalunya és Ciutadans, però com les enquestes detecten que la primera força ara unionista serà els socialistes. Ara tots els candidats independentistes, tots, diguem-ne, fan diatribes contra Salvador Illa. Doncs fixi's si han fet canviar la conducta, no ja dels ciutadans de peu, han fet canviar la conducta dels propis partits polítics.
En parlarem els propers dies conforme anem acostant-nos en aquest 14 de febrer, però també li volia preguntar si és el mateix una enquesta que un sondeig, que també ens sentim molt a parlar, sobretot el propi dia de les eleccions, quan es diu allò de sondeig a peu d'urna, no? Es tracta del mateix que una enquesta?
A veure, enquesta, sondeig, sí. El que vostè està parlant ara és del que passa el diumenge, per exemple, el que pot passar el diumenge 14 d'abril, que si hi haurà alguna empresa que ho pagarà, diguem-ne, perquè són més cares, fer-ho un mateix dia, diguem-ne, el cost econòmic és molt més car. Llavors el que fan és, per exemple, posar-se a la sortida d'un col·legi electoral i anar preguntant, no què votarà vostè, sinó què ha votat. Llavors, clar, això és més versemblant d'entrada, a no ser que hi haguin ciutadans que amaguin el vot. Però això també, en principi, els politòlegs i sociòlegs ho han de saber. Durant anys i panys, per exemple, els votants del Partit Popular amagaven el seu vot a Catalunya. Ara ja no passa tant, però abans passava molt. Llavors s'havia de pujar una mica el percentatge de vots que, diguem-ne, tindria realment el Partit Popular, perquè ho amagaven, per exemple, a peu d'urna. I no només a peu d'urna, ho amagaven, diguem-ne, molt abans, diguem-ne. Doncs bé, això és, diguem-ne, el que passa, diguem-ne, amb l'enquesta, l'enquesta que es fa el mateix dia electoral. I per què es fa, la pregunta es fa en el mateix dia, si sabrem els resultats? Bé, perquè la gent vol saber els resultats a les 8, té molta ansietat, per dir-ho d'alguna manera, i a les 8 ho vol saber. Ara, jo sempre recomano, de fet ho parlarem més endavant, però jo sempre recomano esperar a les 10 de la nit, perquè els resultats de les 8, per alguns partits polítics, canvia molt respecte al que s'acaba sabent a les 10 de la nit.
Ara ve una d'aquelles que a mi fa certa gràcia perquè en els períodes electorals s'apropen bastant a les professions del professor Torrents i la meva, perquè el professor Torrents interpreta aquest tipus d'enquestes i des d'aquí ens en fem ressò perquè tots en siguem conscients d'aquest tipus d'enquestes. Una de les manies que normalment tinc i no m'agraden és que el darrer dia, l'anomenat dia de reflexió, no poden sortir enquestes per llei a l'estat espanyol. I surten aquelles enquestes, des de fora d'Espanya, en aquest cas, normalment des del periòdic d'Andorra, o surten enquestes a les xarxes, i també les podem veure des de l'estat espanyol, amb fruites, per exemple, simulant cada color de la fruita un partit, no? Deixi'm preguntar-li quin sentit té que en el ple segle XXI de la tecnologia el darrer dia no es pugui publicar cap enquesta.
Bé, no... De fet, les enquestes no es poden publicar una setmana abans, darrer dia.
Exacte, una setmana abans, sí.
Una setmana abans. El darrer dia no es pot demanar el vot. També un podria dir si el dia de reflexió realment és així o no. Miri, a les eleccions als Estats Units d'Amèrica, per exemple, la que va haver ara la presidencial, i no només la presidencial, sinó que es va renovar doncs, la Cambra de Representants i una part dels senadors dels Estats Units, es pot demanar el vot inclús el mateix dia de les eleccions. És a dir, no és que no hi hagi dia de reflexió, inclús el mateix dia de les eleccions es pot demanar el vot i, òbviament, les enquestes es poden publicar en qualsevol moment. I, com ara estava assenyalant, Joan, les enquestes aquí s'acaben publicant a Andorra o a Portugal. Per tant, s'acaben sabent també aquí. Doncs no té sentit perquè vivim en el món de les xarxes socials i, per tant, això ja no té... No té sentit. Ara, també ens està indicant una altra cosa. Ara, més enllà del que és legal i no és legal, diguem-ne, no? I és de que la gent té molta angoixa o ansietat vivint un món de l'ansietat, de no tenir paciència, de no tenir... esperar, no? De voler-ho tot al moment d'immediat. Perquè voler saber una enquesta el dia abans, doncs, bueno, ja esperem 24 hores, però fixi's, no és que no volem saber-ho uns dies abans, ho volem saber 2 hores abans, per això que dèiem abans de l'enquesta o del sondeig a peu d'urna, que volem saber el resultat a les 8 i no podem esperar a les 10 de la nit, no? Doncs bé, l'ésser humà, o almenys una part de la societat és així, té tanta angoixa de saber les coses i de voler-ho tot d'immediat, i precisament les xarxes socials estan augmentant les persones, el nombre de persones que ho volen tenir tot d'immediat, no? I, per tant, fixi's, jo per un cantó l'idea, no, jo no, això no ho prohibiria, no té sentit en el segle XXI, però per l'altre, no a nivell legal, sinó a nivell de com és l'ésser humà, jo diria, home, ens podem esperar una mica, no? No cal, podem esperar 2 hores o 24 hores, no cal tampoc tanta immediatesa.
De seguida comentem aquests números als quals fan referència les darreres enquestes, però em comentava aquesta immediatesa i em preguntava, tot just ara parlàvem amb una persona de Correus per saber com anirà internament aquest vot electoral. No sé si aquest vot electoral... és evident que no som als Estats Units i, per tant, no farà retrasar el vot en dies, perquè la quantitat d'electors és infinitament menys. Però pot fer retrasar que algunes hores que hagi pujat tant el vot electoral?
El que pot passar, per això no sabem fins al mateix dia, és que imagini's que en comptes d'un diputat o diputada que balli per un partit o un altre, en una circumscripció determinada, aquest cop, si augmenta molt el nombre de votants, i això és previsible, que votin per correu, en comptes de ser un únic diputat el que balli d'un partit o un altre, potser seran 3 o 4 diputats els que ballin. I clar, 3 o 4 diputats en un Parlament en el qual es necessita, doncs, com qualsevol Parlament democràtic, necessita una majoria absoluta, doncs, per assegurar-se una estabilitat del govern, ja 3 o 4 diputats ja poden fer ballar el que pot passar. Per tant, pot ser d'infart? Doncs sí, podria ser d'infart. Allò que diem de la immediatesa, no? Sí. Per això abans jo he volgut dir-li que parlar amb un argument més tècnic, més analític, no? Dir, doncs, això hauria de ser legal. Però també posar, perquè els oients de Ràdio Estel, doncs, són oients que els agrada parlar i reflexionar sobre els valors humans, doncs dir, bé, però potser el valor de la immediatesa no és un valor. Saber esperar també és un valor, no? Per això, aquesta combinació. I en aquest cas, els partits polítics i els més fans o militants dels partits potser hauran d'esperar el resultat final, si és que balla no un diputat, sinó 4 diputats, si això acaba passant, que ja ho veurem.
Déu-n'hi-do. Ara sí, pel que fa a l'estimació del vot, les darreres 6 enquestes, i estem parlant de 6 enquestes, dibuixarien un possible empat entre el PSC i Esquerra Republicana, i en el lloc de tercera força política donen també a Junts per Catalunya. Tot plegat, ja és el que apuntava ahir, professor?
Sí, sí, sí. A veure, jo intento seguir això, mirar-me totes les enquestes i alhora copsar errades que ha hagut en l'anàlisi de les enquestes en anteriors eleccions i veure les tendències. Jo li vaig dir també ahir, diguem-ne, que si veig un canvi de tendència, ho diré al programa, o sigui, si jo d'aquí 4 dies veig que hi ha un canvi de tendència i podria canviar una de les coses, és a dir, com podria canviar un canvi de tendència? Podria canviar-ho, per exemple, per l'empresonament d'algú, podria canviar-ho per que surti amb un mitjà de comunicació la filtració d'un cas de corrupció molt fort. Bé, si hi ha un canvi de tendència, jo ho parlarem. Joan, aquí en el programa, els dies de Ràdio Estel estaran, ho sabran al moment, diguem-ne, no? Però sí, jo crec que allò que és probable és, a veure, que quedi en primer lloc el Partit dels Socialistes, sí, la davallada de Ciutadans és molt forta. Sí, el candidat del Partit Popular, Alejandro Fernández, no té prou ganxo, i llavors hi haurà una part del votant del PP que pot anar, una part, encara que no sigui un gruix molt important, però pot anar cap al Partit dels Socialistes com l'opció, diguem-ne, podríem dir, del anomenat col·loquialment com a vot útil, en aquest cas de l'unionisme. Pot passar si resistirà molt en Comú Podem o no. Pensi que el candidat, diguem-ne, del Partit dels Socialistes, Illa, està dient que ell només farà un govern amb en Comú Podem. Clar, cada cop que diu això, quan més ho repeteixi, més està esgarrapant vots en Comú Podem. Per tant, si va esgarrapant vots de molts llocs, el Partit dels Socialistes acabarà quedant en primera posició. Mm. Però de què dependrà? D'entrada, en el camp independentista, les enquestes diuen, des de l'any 2017, diguem-ne, o millor dit, des de l'any 2018, per ser més precisos, que guanyarà Esquerra Republicana. Això és el que diuen les enquestes. Llavors, de què dependrà? Doncs dependrà, doncs, de si Junts puja a baixa, quan més faci un missatge radical Junts, més possibilitats té Esquerra de quedar en primer lloc. Més possibilitats té. Perquè llavors Junts competirà més amb la CUP i no tant amb Esquerra Republicana. Llavors Esquerra Republicana pot quedar en primer lloc o no, no només per mèrits propis, com hem dit abans, sinó de si puja molt els socialistes o no, i dependrà, doncs, això, si guanya votants, doncs, de Junts. I un altre problema, que és el principal, diguem-ne, Esquerra Republicana, una cosa que jo no he entès, diguem-ne, a nivell d'estratègia electoral, és, per exemple, que ha dit radicalment que no farà cap, diguem-ne, govern amb el Partit dels Socialistes. Això està bé per assegurar-se els votants que li puguin venir de Junts, els votants que li puguin venir de la CUP, però, en canvi, això espanta els votants que, havent votat abans en Comú Podem o havent votat abans el Partit dels Socialistes, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona i al Camp de Tarragona, Reus, doncs aquests votants que votaran socialista no votaran Esquerra Republicana si Esquerra Republicana diu que no pactarà amb els socialistes mai. Són coses a analitzar i a veure com a tendències. Però sí, jo apuntaria, de moment, a hores d'ara, primer socialistes, tot i que no podran formar govern, perquè hi haurà una majoria, doncs, de diputats i diputades independentistes, segon, Esquerra Republicana, i tercer, Junts, i el meu dubte si Junts baixarà poc o molt.
N'anirem parlant al llarg d'aquests dies, encara que sigui amb melons, peres, llimones i taronges, però en seguirem parlant d'aquestes enquestes electorals. Demà m'agradaria parlar amb el professor Torrents, perquè hi ha gent que ens ha trucat a Ràdio Estel demanant-ho. Per tant, parlarem sobre el vot en blanc, sobre el vot nul, sobre com fer un possible vot protesta, sobre aquestes classes de vot per votar que ens porten a vegades a confusió, si li sembla bé. Professor, com sempre, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé. Una abraçada.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
El 14 de febrer se celebren eleccions al Parlament de Catalunya. Els col·legis electorals obriran a les 9 del matí i tancaran a les 8 del vespre. Per votar has de portar l'original del teu DNI, passaport o carnet de conduir. Si vols saber on has de votar, consulta la targeta censal que rebràs a casa teva o entra a ina.es. Es recomana portar el vot preparat des de casa i seguir les mesures Covid. Hem pres totes les precaucions per fer del vot un dret segur. Més informació al 012 o a parlament2021.cat. Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel.
Freqüència modulada.
Anem ràpid. Minut i mig i arribarem a les 9 del matí abans d'arribar-hi, però freqüència modulada, Mercè.
Avui qui fa anys? Fa anys Shakira, que en fa 44, i qui també fa anys és la seva parella, Gerard Piqué, que en fa 34 anys. Per tant, se'n porten 10.
10 anys de diferència es porten, no ho sabia això.
Correcte, i a part van néixer el mateix dia del mateix mes, de diferent any. Oleguer Presses, futbolista, te'n recordes de l'Oleguer Presses?
Sí, un dels grans.
Doncs també en fa avui 41 anys. I qui també fa anys avui... Doncs aquesta és la sintonia que ens marca OT, i és que Noemí Galera en fa 54 anys.
Unidor, també.
I Bàrbara Rey, que avui també en fa 71 anys. I avui, Joan, hem començat el dia, ja no ho tornarem a dir, si la Candelera plora, l'hivern és fora. La gent. I és conscient també, es celebra a Pensilvània la marmota Phil, que dirà aquest dimarts, sí, si els americans tenen hivern per 6 setmanes o no. I, per tant, avui hem de recordar obligatòriament aquesta cançó.
Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Molt bon dia a tothom. Salut. Està estudiant mantenir les restriccions anticovid tot el febrer. El Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya, el Procicat, ha analitzat aquest dilluns al matí la situació de la pandèmia a casa nostra. Ho ha fet després de diversos experts hagin assenyalat que s'ha assolit el pic d'ingressos hospitalaris i que s'està a punt d'assolir el pic d'ocupació de les UCI. Amb tot aquest dilluns hi ha 104 pacients de Covid més als hospitals catalans, que ara són gairebé 3.000. D'aquests, 730 són malalts crítics ingressats en UCI els mateixos que un dia abans. I canviem de qüestió. Primera imatge junts dels presos de l'1 d'octubre dins del judici al Tribunal Suprem. En un acte al Palau Robert de Barcelona, convocat ahir per Òmnium Cultural, els 9 dirigents sobiranistes empresonats van fer una crida a participar en les eleccions al Parlament per reivindicar la fi de la repressió, l'amnistia i el retorn dels exiliats. I atenció, perquè des d'aquest dilluns totes les oficines de Correus han ampliat el seu horari i fins al pròxim dijous. Obriran també a la tarda per facilitar el vot per correu en les eleccions catalanes del proper 14 de febrer. En concret, oferiran els serveis de la tarda a partir de 4:45 fins a 8:45 del vespre. I els hotels de Barcelona s'han ofert també aquest dilluns com a espais de vacunació de la Covid. Amb això volen agilitzar el procés i d'aquesta manera intentar salvar la temporada turística estival. I en clau cultural us destaquem que Gerard Quintana va guanyar el premi Ramon Llull, el més ben dotat dels premis per una obra inèdita en català, amb L'home que va viure dues vegades. I avui també us expliquem que la missa que Radio Estel ofereix cada dia serà avui dimarts, excepcionalment mitja hora abans, a 6:45 de la tarda. El motiu és que el cardenal Joan Josep Omella presidirà la Catedral de Barcelona, una celebració especial per la festa de la presentació del Senyor i la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. L'Eucaristia compta amb la participació de representants dels ordes i les congregacions religioses i la vida consagrada en general, masculina i femenina. Podreu seguir recordem aquesta Eucaristia avui a 6:45 de la tarda per Radio Estel.
Radio Estel.
Delicatessen, estem amb tu tots els dies de la setmana.
De dilluns a divendres a les 11 hores.
Dissabtes i diumenges a la 1 de la tarda.
Delicatessen.
Radio Estel, Catalunya i Andorra. Delicatessen.
Mas Omega Punto Rojo aporta els àcids grassos omega 3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquest hivern, Mas Omega Punto Rojo és el teu complement alimentari ideal. Sol·licita Mas Omega Punto Rojo a Laboratorios Maen.es o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Mas Omega Punto Rojo ja. Recorda que per ser oient de Radio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de Mas Omega Punto Rojo durant tot el 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Per fer el país que volem, necessitem ser lliures.
Treballar sense rendir-se.
Fer un país més fort, competitiu.
Solvent, independent.
I fer-ho amb la primera presidenta de Catalunya.
Perquè l'únic camí real és la independència.
Junts per fer el que pensem.
I ser el que sentim.
L'1 d'octubre vam votar ser una república independent. El 14 de febrer tenim l'oportunitat de fer-ho junts.
Per això us demano que treballem junts per fer el país que volem ser.
Junts per fer, junts per ser.
Vota Laura Borràs, presidenta. Vota Junts per Catalunya.
Salut Natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Apunta, 93 409 27 71 o 93 409 27 72. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias.
Món sense fronteres. Un recull de l'acció social, la solidaritat i les bones notícies sobre entitats i ajuda als necessitats amb Àngel Miret.
Cinc minuts que passen de les 9 del matí. Tornem a obrir un nou Món sense fronteres, una nova setmana a Ràdio Estel en aquesta primera hora i, per tant, saludem a aquesta hora. Ja ho sabeu, Àngel Miret, què tal? Bon dia.
Bon dia i bona hora.
Àngel, de què ens volies parlar un dia com avui?
Doncs mira, estava repassant premsa anterior a la pandèmia i m'he trobat amb algunes notícies que m'han fet pensar en una paradoxa que vivim en aquest moment. Mira, el 27 d'octubre del 2019, a La Vanguardia, entrevistaven a Michel Kremer, que és el Premi Nobel d'Economia de l'any 2019, i el titular era el següent. La pobresa absoluta s'ha reduït un 75% els últims 40 anys. Fixa-t'hi bé, després veurem la paradoxa del dia a dia de la nostra realitat. I ens deia exactament això, és a dir, que ha millorat molt, que ha crescut la pobresa, que tenim molts factors d'optimisme, per exemple, millors dades, anàlisi científica, i ell explica en aquesta entrevista algunes de les estratègies de solució dels problemes que, diguem-ne, se separen del que eren les estratègies més habituals. I en paral·lel, i també, veia notícies conforme, per exemple, a economistes molt, en fi, molt coneguts com Max Roser, que és un dels economistes que treballa amb el Bill Gates, Steven Pinker, diuen que si no som capaços d'imaginar, diguem-ne, el com, fins a quin punt hem progressat, és perquè tampoc no som capaços d'imaginar les pèssimes condicions de vida amb què vivien els nostres avantpassats. I n'hi ha dades més objectives i diguem-ne que no percepcions. A l'informe d'objectius del desenvolupament del milenni de la ONU, tot i que diu que hi ha moltíssimes persones que segueixen vivint a la pobresa, però que hem passat amb no gaires anys de 1.900 milions de persones a 836 milions de persones en pobresa. Bé, aquesta és una realitat. Mira, el programa diu bones notícies, doncs vol dir que tendencialment, molt probablement, encara que ara ens costi de pensar i de dir en aquesta situació que estem ara, possiblement és així. I a mi m'ha cridat l'atenció i volia per això compartir-ho. En paral·lel, per exemple, i com a contrari absolutament al que dic, però més de caràcter immediat, no pas tendencial, a l'informe últim que ha fet Oxfam, doncs, a partir de la pandèmia, genera un pessimisme, no? Perquè ens diu que els rics es fan més rics, novament, que han recuperat ja el poc que van perdre a l'inici de la pandèmia. Vaja, es donen xifres que mereixen, no? Diu que els 10 milionaris més grans del món, que d'ençà de l'inici han augmentat els seus fons amb 540.000 milions. Joan, són xifres que... En fi, però també volia situar xifres no tan... que podem comparar més. Mira, per exemple, sense fer demagogia, però Messi ens deien que si tot anava bé, cobrava 500... no me recordo. Sí.
555 milions.
Plus, aproximadament. Doncs fixeu-vos al mateix temps que les vacunes que han carregat la Unió Europea, ara que s'ha revelat el contingut del contracte amb les farmacèutiques, per tota la Unió Europea, per tots els seus ciutadans, és de 800 milions aproximadament també. O sigui que, quina paradoxa, no? O sigui que pràcticament el Messi, només el Messi amb el que cobrava, podia pagar més de la meitat de les vacunes per tots els ciutadans de la Unió Europea, que recordo que abans amb Gran Bretanya eren 500 milions, doncs ara deuen ser 420 milions de persones. Déu-n'hi-do. Doncs fixa-t'hi aquestes coses que ens han de fer meditar i no viure potser tant amb la immediatesa, tot i que els sentiments així ens ho demanen, no? És a dir, aquesta tendència mundial de fa anys ja, que va millorant a poc, i alhora aquesta situació pandèmica que tenim des de finals de l'any passat, o primers del 2020, en el qual, doncs, òbviament, les xifres d'Intermón són demolidores, no? Ens diuen que aquí a Catalunya hi ha més d'un 11% de pobres relatius, que en diuen ells, o sigui, aquells que cobren més de 24 euros al dia, etcètera. És a dir, que anem molt malament, però, en canvi, tendencialment, no anem tan malament, Joan. No sé si se m'ha entès.
Perfectament, perfectament. Parlàvem de com augmenta la pobresa alhora que augmenta la riquesa per als més rics, però hi ha una altra cosa que augmenta. En parlàvem, tot just dèiem avui la notícia, també. Des del Catalunya Cristiana es pot trobar al seu web, a www.catalunyacristiana.cat. Augmenta el nombre de catòlics.
Doncs sí, mira, jo vaig fer un article justament a Catalunya Cristiana amb les anteriors dades, i aquí en vàrem parlar del febrer del 2020, de l'òmnibus de la enquesta que fa la Generalitat. I ara ens trobem en una situació paradoxal perquè aquest article meu ha quedat desfasat en dos dies. Sí. Resulta que segons el mateix tipus d'estudi que fa, que és l'enquesta sobre el context polític a Catalunya, fet al desembre del 2020, ara s'enfilen el nombre de catòlics amb un percentatge, doncs, relativament important, o sigui, amb prop de 500.000 persones, crec que són 440.000 aproximadament, en alguns casos d'una forma molt espectacular, com és el cas de Girona, on hi ha un increment dels que es declaren catòlics d'un 17% i pico, després crec que és Lleida, Tarragona i Barcelona, que és el nombre més gran, però el percentatge més petit és un 3,2%, però en canvi en nombre total, doncs, com és lògic, és el que són més persones. Això vol dir, per exemple, que a Lleida ja es declara catòlic un 76,5% de la població.
Déu-n'hi-do.
La pregunta és què ha passat, és a dir, i no tenim resposta. Hi ha algun analista que ja ha fet alguna primera reflexió, però no tenim resposta. Insistim que això no són els que són catòlics, que serien aquells batejats, sinó aquells que es declaren catòlics. I, per tant, això vol dir que no és que hi hagi hagut un procés de conversió massiva durant aquests mesos, sinó que hi ha gent que durant aquests mesos de pandèmia ha volgut, persones que abans doncs, es declaraven indiferents o no contestaven, o agnòstiques, o fins i tot potser atees, en aquest moment es declaren catòlics. Haurem d'analitzar què passa. Hi ha algunes primeres respostes relativament senzilles. Per exemple, que en aquests temps doncs, tots som conscients de la nostra, d'una forma encara més evident que habitualment, de la nostra fragilitat com a éssers humans, que hem de morir. Potser sí que aquest temps que tenim ara més ens dona eines per fer un tipus de reflexió més existencial. En fi, aquestes preguntes del ser humà, què som i per què, i què fem aquí i on anem. Però, en fi, haurem d'analitzar-ho. Jo això em comprometo a fer una reflexió més a fons sobre això. Sí. De moment tenim la dada i les respostes del per què encara no les tenim gens clares.
No sé si en aquest sentit, Àngel, és una mica el que apuntaves, eh? El fet de sentir-nos fràgils davant d'una pandèmia mundial com la que estem vivint, ens apuntala més al nostre caràcter espiritual, també, no?
Doncs segurament, aquest va per, segurament el tema té aquesta direcció. Sí, potser resulta que que quan en tots ens va bé i el temps passa ràpid i estem entretinguts amb la despesa, en fi, ens pensem que som superhomes, no? I potser en aquest moment, tancats a casa, amb unes limitacions de mobilitat molt evidents, amb una situació econòmica, com dèiem, com a mínim a curt i a mig termini més que complicada, potser sí que anem a buscar allò que és més transcendent, més sòlid, més segur. Però insisteixo, no tenim la resposta.
Vinga, doncs ens volies parlar de més temes quan som a punt d'arribar a un quart de 10 del matí, com per exemple aquesta col·laboració que s'ha produït entre ortodoxos i musulmans.
Bé, entre l'Església Catòlica i els ortodoxos i entre l'Església Catòlica, que a mi m'agradaria que fos amb els musulmans, perquè, mira, resulta que els musulmans, les tres principals federacions catalanes a Catalunya, han denunciat, no sé si ho han fet o van anunciar que ho farien a la Fiscalia, els vídeos de Vox, uns vídeos que jo no he vist, però que me'ls puc imaginar, que es diuen Stop Islamización. Ja et pots imaginar que en aquests vídeos, doncs, suposo que, s'associa l'islam amb el terrorisme, etc. No? Bé, aleshores, són vídeos que habitualment, pel que fa a aquest partit i amb el tema de la immigració, no fa més que alimentar, doncs, el racisme, l'escarni a la religió i una falta... En fi, bé, per tant, aquestes versions ho portaran a la Fiscalia especialitzada en aquest tipus de temes, i a mi m'agradaria que fos evident, diguem-ne, des del món cristià, un recolzament absolut a aquesta denúncia i la condemna als vídeos islamòfobs de Vox. I, per tant, aquesta és una col·laboració que espero, que jo crec que segur que es produirà, però que m'agradaria molt que es fes molt evident i que els musulmans se sentissin acompanyats en aquesta denúncia per part dels cristians. Sí. I en un exemple del que sí que ja s'ha fet, d'aquesta col·laboració, diguem, entre diverses religions, és aquesta col·laboració que es fa entre l'Arquebisbat de Tarragona i l'Església Ortodoxa Romanesa d'allí, que fa que la parròquia ortodoxa dels Sants Bisbes Calínic i Fructuós faran ús d'una capella de la capella de la Pastoreta de Reus per les seves celebracions. L'han signat el rector de la parròquia de la Immaculada Concepció, que és el titular d'aquesta capella, i així els ortodoxes podran celebrar, diguem-ne, dignament en aquesta capella les seves festes i les seves activitats.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Més coses que ens volies informar en un dia com avui, també ens volies parlar d'un museu.
Doncs mira, un museu que no he vist, però que l'he vist anunciat a Catalunya Religió, i que em proposo anar a veure, perquè mira que a Barcelona hi ha museus, i aquest no solament no el coneixia, no el conec encara, però hi aniré, sinó que ni em havia sentit a parlar, que és el Museu del Pare Blanquet, que també diu que és la seu del Centre Internacional de Documentació i Estudi sobre la Sagrada Família, i, en fi, que està allà on hi ha el Pare Manyanet, allà al carrer Entença, penso que és, i és un... En fi, Déu-n'hi-do, són quasi 300 metres quadrats, es veu que hi ha milers de llibres, sempre temàtiques sobre la Sagrada Família, milers de llibres, prop de 9.000 llibres, art religiós de tota mena, iconografia, segells postals, nadales, etc. I unes coses que sempre m'han semblat interessant i que ara pràcticament no es veuen, si més no a la ciutat, que són aquelles capelletes que anaven rondant de casa a casa. No sé si ho recordes, tu, en els pobles això era molt habitual. Són aquelles capelletes que aleshores anaven d'una família a l'altra, i tenia un significat interessant, perquè quan tu tens una imatge, la que sigui religiosa, en una casa, arriba un moment que no la veus, com quasi totes les coses que tens a casa, però que a la mesura que anava passant de tant en tant a casa teva, doncs tenies aquest procés de fixació. Bé, per tant, aquest museu, com sempre, és l'obra d'un home, en aquest cas aquest home, en Josep Maria Blanquet, que ja té de totes formes 84 anys, i que amb la seva voluntat ha fet possible, diguem-ne, aquest museu, que segurament, diguem-ne, no deu ser molt rellevant des del punt de vista artístic, però segur que té la seva gràcia. Uh-huh. I per tant, en fi, també per això he volgut compartir-ho, perquè jo hi aniré, i segurament algú dels que ens sent també potser li pot interessar, i més ara que insisteixo, com que estem en pandèmia d'aquí a Barcelona, com tantes altres ciutats i pobles no podem sortir, doncs mira, és l'oportunitat per anar a veure aquest centre que el nom, ara veig que és Nazarenum, és uh-huh. el nom del centre.
I vinga, que ens volies parlar també d'un últim tema,
Sí, no, curtíssim, perquè, noi, això del català, català barra valencià, o valencià barra català i església, encara no, que encara grinyola, Encara grinyola, malgrat els esforços que s'han fet, encara hem d'anar a aquella anècdota que deia qui l'explicava, aquesta, el Josep Maria Espinàs, que deia que l'emperador Carles V deia que s'havia de parlar en castellà a Déu, s'havia de parlar en castellà. I afegia que els homes en francès, les dones en italià, i els cavalls en alemany. Vaja, no sé què diria d'això últim la cancellera Merkel, precisament una dels millors polítics i referents avui en dia a Europa. Seguim igual, doncs és difícil trobar València, País Valencià. Això em fonamento aquesta notícia en un article d'en Josep Maria Bausset, i seguim, es veu exactament, pràcticament igual, o sigui, en els seminaris es menysté la llengua catalana, valenciana, i per tant els capellans que surten d'allà, quan van cap al territori, sembla que el castellà doncs és l'única llengua digna per adreçar-se a Déu. I bé, doncs, sí que hi ha alguna millora, per exemple, sé que ara des de primers de març la missa, una missa que es retransmet a la televisió valenciana, es fa en valencià, hi ha alguns esforços, però encara és raríssim trobar misses, diguem-ne, fetes en valencià. I això va absolutament en contra de la teoria, diguem-ne, o del que proposa el papa francès en relació als temes d'inculturació i de confessar la fe en la llengua del poble. Per tant, és evident que el País Valencià, una llengua castellana que és utilitzada per una bona part de la població, i una altra en valencià, lo just seria que repartís d'una forma més o menys equitativa, i en canvi la presència del valencià és absolutament minoritària.
Com sempre, un plaer escoltar-te, Àngel. 22 minuts gairebé que passen de les 9 del matí. Abans d'acomiadar-te, però, aquest matí dèiem amb la Mercè, atenció, guardeu-vos el número de WhatsApp que dèiem, que és el telèfon de WhatsApp d'aquest programa per deixar notes de veu, perquè anunciarem una cosa. I em va bé estar amb la secció de l'Àngel Miret en aquest món sense fronteres per parlar de polítiques més socials. I és que, com saps, Àngel, fa setmanes que demanàvem i la feinada que està tenint el nostre productor, en David García, per aconseguir-ho, els candidats a les eleccions catalanes. Doncs bé, aniran venint gent dels diversos partits polítics que es presenten a aquests comicis electorals del 14 de febrer. La primera persona que ens acompanyarà serà demà. Tindrem el número 3 per la llista de Ciutadans de Barcelona. Ell és Nacho Martín Blanco, segur que molts de vostès el coneixen. I tots ells sempre han dit, molts debats, parlem dels problemes reals de la gent. Doncs bé, nosaltres els hi volem plantejar això, problemes reals de la gent. Si us trobeu en una situació, com a oients de Radio Estel, si us trobeu en una situació de crisi econòmica, si us trobeu en una situació de pandèmia que no sabeu com arreglar, si teniu problemes en el vostre dia a dia, que dieu, ostres, això la política no m'ho sap solucionar, i voleu que li plantegem als polítics que ens acompanyaran durant aquests dies, ens envieu una nota de veu de WhatsApp, una nota de veu explicant el vostre problema, al 663-99-30-62. 663-99-30-62, i parlarem, com dèiem, dels problemes reals de la gent, dels vostres problemes en el món de la política. Demà, amb Nacho Martín Blanco, número 3 de la llista de Ciutadans per Barcelona. Ara sí, Àngel Miret, com sempre, un plaer.
Doncs a veure si és veritat i i són capaços d'aterrar les picabaralles a vegades menudes i aterrar la recerca de solucions que moltes vegades hi són.
Esperem que sí. Àngel, gràcies, que vagi molt bé.
Adéu.
24 minuts que passen de les 9 del matí, l'agenda del dia. Berta Sacanell.
Pren nota, l'agenda del dia. Bon dia. Per avui dimarts us proposem una xerrada de literatura a càrrec de Martí Gironell, que ens parlarà sobre Walter Scott i la seva novel·la Ivanhoe. Aquest escriptor escocès del romanticisme és considerat un dels principals concreadors de la novel·la històrica i va ser una influència molt important a Catalunya durant el segle XIX. La xerrada serà avui, a les 7 de la tarda, a la Casa de Cultura de Girona. Inscriu-te al web casadecultura.cat. I també per avui, a Barcelona, tindrà lloc la missa amb motiu de la festa de presentació del Senyor. Sergi Gordó, bisbe auxiliar de Barcelona, presidirà les laudes, benedicció de candeles, processó i la missa conventual. L'Eucaristia serà avui dimarts a les 10 del matí. I anem cap a Tarragona. Avui dimarts, de 7 a 8 de la tarda, concert duo de violí i piano amb Maria Florea i Àlex Ramírez, que interpretaran peces de Prokofiev, Schubert i Beethoven. El concert serà avui al Teatre de Tarragona per un preu de 10 euros. I ja per acabar, us recordem, com sempre, que Radio Estel us ofereix la missa de cada dia a 7:15 de la tarda, en directe des de la Catedral de Barcelona.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora.
Doncs vinga, els oients d'aquesta casa i d'aquest programa ja ho sabeu, que un dia com avui també ens acompanya en aquesta secció d'Equip Calm el coach Jordi Casado, a qui li preguntem avui doncs com superar un moment difícil, com superar aquesta crisi econòmica i pandèmica. Com superar, doncs, això, moments de crisi, li preguntem al coach Jordi Casado.
Bon dia, com heu arrencat el dimarts? Bueno, espero que amb forces, que no ens faltin, perquè, mira, justament avui parlem d'un tema que tracta d'això, tracta de la força, de l'esforç, del valor que tenen moltes persones i potser, i sense el potser també, en aquests temps, amb moltes més de les que desitjaríem. Mireu, penseu en un moment, en algú del vostre entorn, potser ens ha passat a nosaltres mateixos, eh? Penseu en alguna persona, en alguna família, en alguna situació econòmica delicada, anem a dir-ho així. Passa molt més a prop del que ens pensem, passa més sovint del que pensem, i aquests moments no estan ajudant. Així que al parlar d'aquest tema, ens hem de plantejar què podem fer si estem pensant aquestes dificultats econòmiques, com podem gestionar una situació tan actual en les nostres vides. Mireu, sense entrar en particularitats, que n'hi ha moltes, i no puc crear ni s'ha de crear un patró comú que solucionés la situació, sí que podem afrontar-la amb tota aquesta situació econòmica precària ajudant-nos d'aquestes quatre idees. Això és el que us plantejo avui. Mireu, la primera, ens hem d'informar sí o sí de les ajudes que podem rebre segons la situació que cadascú està vivint, perquè informar-se pot ajudar a resoldre una part de la nostra angoixa, d'aquest neguit. És cert que moltes de les ajudes viuen demores, viuen situacions burocràtiques molt difícils, però aquest acte d'afrontar la informació, d'observar i de copsar què puc rebre, ja és un acte de valor, ja és un acte d'afrontar aquesta situació. Un altre, informar-se de les oportunitats laborals que hi ha en el mercat. Apps, el Servei d'Ocupació de Catalunya, contactes, trucar a la porta de la informació que vols transmetre. És que, si no, nosaltres mateixos ens tanquem l'opció de tornar al món laboral o millorar la nostra situació econòmica. 3. Caure en el desànim, angoixa, desesperació, és natural en aquests moments. Llavors, apropem-nos als nostres, a la família, amistats, gent que ens pugui oferir idees, propostes, fins i tot silencis, acollir-nos, no?, en el nostre desànim. I per últim, si es pot, per ànims, per estalvis, si és que se'n disposen, formem-nos. És una opció que potser de manera més immediata pogués donar quelcom d'economia. També ens hem d'obrir, perdó, aquesta formació, a arriscar-nos, a aventurar-nos, eh? Tot plegat no és fàcil, molt més dir-ho que viure-ho i afrontar-ho, però intenteu, no estar sols o soles, deixeu-vos guiar, afronteu amb dignitat aquesta situació perquè ens pot passar absolutament a tothom. De vegades, l'únic treball que tenim és cercar una oportunitat laboral. Bon dimarts, família.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc. 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669-56-17-68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Mind. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmind.es. 34è Festival Folk Internacional Tradicionarius. No et perdis cap concert. Dijous 11 de febrer, Corrandes són Corrandes i Jaume Arnella. I divendres 12, el Belda i el conjunt Bada Badoc. Fins al 26 de març, 34è Festival Tradicionarius, el festival de música tradicional dels Països Catalans. Entrades a entradium.cat i el mateix dia del concert, al Centre Artesà Tradicionarius.
A mi s'ha presentat
la gent està patint.
És el moment de posar les persones al centre.
L'independentisme creix quan és útil, i ser útil vol dir ajudar. Nosaltres, on sempre hem estat, al costat de la gent.
Esquerra Republicana.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
"36 preguntes que faran que t'enamoris" és l'espectacle que posa en marxa la Federació d'Ateneus de Catalunya amb la Xarxa de Teatres d'Ateneus de Catalunya. Nosaltres que volem parlar d'aquest espectacle i més enllà de tot plegat sobre com està vivint el món de la cultura dels Ateneus aquesta pandèmia de la Covid-19. En parlem de tot plegat amb Pep Morella, president de la FAC, de la Federació d'Ateneus de Catalunya. Pep Morella, què tal? Bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia i moltes gràcies per donar-nos la veu.
Dèiem, el passat 24 de gener es va estrenar aquest 36 preguntes que faran que t'enamoris, una comèdia romàntica que parla de què, Pep?
Parla, doncs, de la relació de parella, parla d'aquells dubtes, doncs, que hi ha en una relació, parla de tot un munt de coses, doncs, que on intervé, doncs, un noi, una noia o una parella, i en el seu moment, doncs, d'iniciar, de tirar endavant, doncs, això, una relació, però tampoc no vull donar més pistes, perquè... Si no, doncs faríem spoilers i...
Exacte, que la gent la vagi a veure, que de veritat val molt la pena, rius molt i sobretot et fa pensar molt. Això sí, una obra, aquest 36 preguntes, que recorrerà tot el territori català, eh?
Correcte, sí. Recorrerà tota la xarxa de teatres dels Ateneus de Catalunya, tota la xarxa, la XTAC. Uh-huh. Aquest diumenge, per exemple, ja l'estrenarem a Barcelona, a Lluïsos d'Horta, i anirà passant per totes les sales, doncs, d'aquesta xarxa, la xarxa de teatres, xarxa privada, no municipal, més important, doncs, de Catalunya, perquè compta amb més de 30 sales, de tots els formats, i amb totes les característiques arquitectòniques i d'espais.
Dèiem, una obra que recorrerà tot el territori, Pep, en temps de Covid-19 es fa més difícil tot plegat?
Es fa difícil per totes les limitacions que comporta, però com hi ha moltes ganes de fer les coses, perquè aquest és un dels valors de l'associacionisme, doncs, que tenim empenta i ganes de tirar endavant els projectes, doncs ho fem, no veiem un impediment. És més costós perquè doncs, has de pensar doncs, en els sòls condits, has de pensar en els certificats, has de pensar doncs, en ventilacions, en gels hidroalcohòlics, en els aforaments de sala, has de pensar en tot això, però un cop hi has pensat, la il·lusió i les ganes de tirar endavant el projecte fa doncs, que es podrà representar totes les sales de la xarxa durant tot aquest any 2021. I esperem que tal com vagi avançant l'any, també doncs, les mesures, els horaris, tot es vagi flexibilitzant. Serà senyal que anem pel bon camí pel que fa a pandèmia.
Una obra que s'estrena com aquest 36 preguntes que faran que t'enamoris, una obra que va marxant com una altra estrena, no?
Correcte, sí, una altra estrena. L'estem encara fent perquè els mateixos problemes doncs, de la pandèmia ens ho han fet endarrerir, perquè doncs, la federació aquesta, en el cas de 36 preguntes, és la cinquena producció. Portem 5 anys fent cada any una producció específica pels teatres, una producció que la realitzem en companyies professionals per dinamitzar el sector i per portar un producte adient pels ateneus. El que passa és que aquest any s'hem solapat, perquè al haver doncs, tots els mesos doncs, de confinament estricte doncs, van caure doncs, moltes dates que estaven ja tancades. El que passa doncs, que bueno, com l'associacionisme és flexible i molt desable, i camaleònic, ens hem anat adaptant, i les sales doncs, on ens va poder fer durant el 2020 l'estan realitzant ara i estan ja res, queden ja molts poquets bolos.
Per qui no es conegui, la Federació d'Ateneus de Catalunya, ara deies una paraula que trobava el més adient possible, el que assenyala el que és un ateneu i el que identifica també el nostre país, com és l'associacionisme, no? Que neix també d'una tasca indispensable del nostre país, com és dels ateneus, no?
Correcte. La federació neix aviat, celebrarem el 40è aniversari, encara queden un parell de 3 anys, però estem ja en camí. Neix doncs, amb l'objectiu de suplugar, de donar veu, de ser altaveu de tot aquest moviment ateneista. Pensa que a la federació n'hi han de federats quasi 180 entitats de tot el territori, des de la Sénia fins a les Escaules o Vilaller i a Cadaqués. Vull dir, estem a tot el territori, quasi bé totes les comarques de Catalunya, a 34 exactament, i recull doncs, l'interès per potenciar la cultura del nostre país, que és una de les funcions que tenen els ateneus, la de promoure, la de difondre i la de conservar tot el que té a veure amb cultura popular.
Pandèmia a part, i de seguida en tornarem a parlar, però pandèmia a part, l'ateneisme passa per un bon moment a Catalunya?
Oh, i tant.
Sí,
Oh, i tant. Sí, cap problema. Moltes vegades associem la paraula ateneu amb un espai antic, amb aquells espais doncs, tan conservadors, tan tancats, on hi havia principalment homes que anaven a llegir el diari, anaven a fer tertúlia o es parlava de política. Això és part de la història de molts ateneus, però actualment són espais oberts on es dinamitza el territori, on és l'epicentre del moviment, l'epicentre de la cultura de les poblacions, on s'han convertit els ateneus en observatoris socioculturals, on es fa cultura des de l'acció social, treballant doncs, colze a colze, treballant en xarxa amb altres entitats tant poden ser del món de la cultura com del món d'atenció social, com poden ser Creu Roges o assistència social de, del mateix municipi. Som l'epicentre de la cultura del barri i som espais privats, però amb vocació pública, amb vocació doncs, de treball. Pensa doncs, que les últimes xifres que tinc, que són del 2019, es van programar més de 12.000 activitats, amb una assistència pel damunt del milió d'usuaris. Estic parlant de xifres globals de tot el territori. Tenim, sumant tots els ateneus, més de 120.000 metres quadrats d'espais dedicats a la cultura. Penso doncs, que tot això ja t'estic dient doncs, amb la vitalitat que té el moviment ateneista. Hi ha entitats doncs, que estan tirant endavant projectes doncs, de reforma, de canvis de local, o senzillament tirant endavant records històrics, com el dissabte presentàvem el llibre del 150 aniversari de la Lira, d'aquí de Sant Andreu, de Barcelona. És a dir, que l'activitat ateneística té bona salut, està naturalment, està en un moment doncs, confós, perquè la situació és confosa i la situació doncs, és difícil, perquè ho és difícil per tot, no només pel món cultural, sinó per la societat en si. La pandèmia aquesta ens ha estroncat i ens ha fet canviar la manera de viure, el ritme de vida. Però la cultura és tossuda, les entitats són tossuts i tirem endavant, estem doncs, en plena activitat. Tot i les restriccions, clar.
Pep, ens parlaves de la importància, tot i el moment difícil, dels Ateneus a Catalunya, de xerrades, de presentacions de llibres, de preservar aquesta cultura i de que mai es perdi, i també de teatre, que per això en parlàvem del 36 preguntes que faran que t'enamoris, que arribarà tot just ara als Lluïsos d'Horta, com ens deies, s'estrenava el passat dia 24 de gener, que recorrerà tot el territori, d'una obra que també s'acaba, però que encara es pot veure com una altra estrena. Per tant, deixa'm preguntar-te també en quin moment creus que està vivint el teatre fet en català?
Bé, no sóc potser la veu més idònia per parlar d'aquest tema. Vull dir, aquí sí que entraríem doncs, hauríem de buscar doncs, més professionals, més persones doncs, que hi estiguessin més avesades. Pel que fa doncs, al teatre doncs, que es pot fer doncs, a les entitats, pensa que aquestes 37 sales que composen l'ICSAC, 37 actualment, vull dir, n'hi ha diverses que estan ja pendents d'entrar, és a dir, que en poc temps ja passarem de la quarantena. Principalment es programa en català, perquè una de les funcions que tenim és el de preservar i promoure doncs, la llengua catalana i utilitzar la llengua també per la integració, allò que et comentava abans de la integració del tema social. La llengua és un vehicle importantíssim, la llengua de cultura, per la integració de les noves persones doncs, que venen a viure al nostre país. I, esclar, en aquest moment tot el que és teatre amateur està aturat o està a l'atargat i està esperant doncs, que els grups, que d'entrada poder reemprendre els assajos i després doncs, poder avançar doncs, amb les restriccions i potser i poder anar avançant amb els grups de treball. Pel que fa a nosaltres, amb la part que és programació professional, respectant el 50% d'aforament i respectant totes les normatives que hi hem parlat, seguim programant. No hem aturat la programació, només amb els mesos que era el confinament estricte. Hem, de seguida que ens han deixat obrir, hem obert i seguim programant perquè creiem que la cultura és segura i la cultura és un bé essencial, no només com a titular, sinó que és un bé que a nivell de salut interessa doncs, poder consumir-lo, poder utilitzar-lo, perquè ens favoreix aquesta salut mental que necessitem tots, sobretot en aquest moment de pandèmia.
I tant, doncs ja ho sabeu que podeu veure aquest 36 preguntes que faran que t'enamoris des de la xarxa de teatres d'Ateneus de Catalunya. President de la Federació d'Ateneus de Catalunya, Pep Morella, moltíssimes gràcies per ser aquest matí amb nosaltres. Salut i força.
Moltes gràcies, Joan, i moltes gràcies una vegada més per donar-nos veu a l'associacionisme cultural i a l'atenisme en concret. Moltes gràcies.
Gràcies, que vagi molt bé.
Una forma de ser. Els millors poemes de Josep Carner, interpretats per les millors veus del país. Cada dia de dilluns a divendres a les 9 del vespre a Ràdio Estel. De dilluns a divendres a 9:45 del vespre, Ràdio Estel et teletransporta més enllà dels estels. Un univers de cançons que de ben segur recordaràs. Temes emblemàtics de teatre i cinema musical, bandes sonores, sèries de televisió i molt més. Una acurada selecció dels temes que han acompanyat les històries que hem vist i gaudit. De dilluns a divendres a 9:45 del vespre, més enllà dels estels, a Ràdio Estel. A primera hora, amb Joan Trias.
Profesor, su obra se estudia en todas las universidades españolas, incluso también le ha dedicado un libro a sus nietas con la Constitución explicada a mis nietas, ¿no? E incluso también ha escrito a cuatro manos el libro Constitución, la reforma inevitable, con el periodista, politólogo y escritora Antón Losada. ¿Cómo recuerda ese momento, ese libro?
El último fue un libro de encargo, vamos, fue una cosa de encargo por parte de la editorial, que nos juntó a los dos en un fin de semana con una grabadora y hicimos una conversación.
Profesor, antes de que continúe, ¿sabe qué pasa? Como la radio es mágica, hoy también los vamos a juntar. Antón Losada, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué? Javier.
Hola, Antón.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás?
Aquí tirando, pero bien. Pero bien, ya te he oído esta mañana.
Me parece que nos equivocamos en nuestro pronóstico de que se iba a reformar la Constitución.
No, yo ya te dije que nunca se iba a reformar. O sea, tengo incluso escrito un libro antes que se llama La Constitución, la reforma inviable, ¿sí? Y yo lo sigo manteniendo desde el principio. Y esta Constitución nació para no ser reformada. Nació para no ser reformada y no se va a reformar. Y ya veremos porque estamos llegando al límite de resistencia del texto.
De las tensiones amistosas, por supuesto, que construyen ese libro, ¿no?
Claro, les iba a preguntar, ¿no? Porque los dos coinciden en la necesidad, ¿no?, de una reforma y también de un referéndum sobre la monarquía, pero eso sí, discrepan sobre cómo afrontar, ¿no?, el problema, entre otras cosas, territorial y en otros detalles.
Sí, sí, bueno, Antón y yo coincidimos, pero discrepamos también, o sea, hay gente porque estamos políticamente, tenemos posiciones que en muchos puntos, yo creo que mayoritariamente coincidimos en el análisis, pero también tenemos algunas discrepancias, y concretamente en ese de la configuración territorial del Estado, es posible que él tiene una posición nacionalista que yo no comparto, y que hace que tengamos una posición distinta, sí.
Uh-huh. Antón.
Bueno, eso es lo que le acabó también dando cierta gracia al libro, del que yo quedé muy contento de la experiencia, ¿no?, y de conocer con más detalle y con más profundidad a Javier Pérez Royo, ¿no? Porque imagínate 200 páginas estando de acuerdo en todo, ¿no? Claro, lo bueno de la democracia es eso, que debería permitir la existencia de discrepancias, que esas discrepancias sean argumentadas y debatidas con toda la pasión y el convencimiento necesario, y que al final se busque soluciones de compromiso, ¿no? Desde el punto de partida que partíamos Javier y yo, que cada uno tiene sus posiciones, pero que al final no, la política no se trata de imponer tus puntos de vista a los demás, ¿no?, sino de buscar espacios de encuentro y de compromiso y de negociación, ¿no? Uh-huh. Que yo creo que es un poco lo que yo echo cada vez más de menos en la política en España, ¿no? No solo en España, pero especialmente en España, y que a mí me resultó especialmente gratificante de aquella experiencia con Javier, ¿no? Hace mucho tiempo que no podía hablar tranquilamente de política con alguien sin que alguien acabara enfadado conmigo, ¿no?
Qué importante es esto, ¿eh?
Exactamente. ¿No? Yo creo que el libro consolidó un conocimiento que teníamos así muy, muy, muy breve y muy, pero yo creo que ahí nació algo más, bastante más sólido, ¿no? Desde entonces.
Antonio Losada, ¿qué es lo que descubrió después de ese trabajo conjunto con Javier Pérez Royo?
Bueno, yo había conocido, bueno, nos habíamos conocido fugazmente a través de la cadena SER, cuando yo empezaba como tertuliano y él todavía colaboraba como tertuliano también en el Hoy por Hoy de Iñaki Gabilondo, ¿no? Después él ya lo dejó porque asumió el rectorado de la Universidad de Sevilla, quiero recordar. Y bueno, tuvimos algunos encuentros muy puntuales, ¿no? Y yo lo que aprendí en esa experiencia, que fueron efectivamente pues un fin de semana aquí en Santiago de Compostela, y después un par de encuentros más que tuvimos en Madrid para, bueno, pues para acabar de perfilar la conversación, pues yo conocí una faceta de Javier que hasta ese momento para mí no era tan relevante como lo acabo siendo, ¿no? Javier siempre me ha parecido una autoridad jurídica, ¿no? Yo también estudié Derecho y siempre he profesado mucha admiración, sobre todo porque por su capacidad para defender un punto de vista, aunque esté él solo en ese punto de vista, y creo que eso siempre es admirable, ¿no? Esa capacidad para mantener lo que crees, aunque todo el viento y la marea vayan en tu contra. Pero también descubrí su sentido del humor. Y la verdad es que nos los pasamos muy bien. Yo por lo menos me lo pasé muy bien en aquellas sesiones de trabajo, que donde efectivamente hablamos de Constitución, que hombre, no es que sea un tema para el tema más divertido del mundo, pero también hablamos de muchas cosas y yo la verdad me divertí mucho, ¿no? Y completé esa imagen que tenía del jurista con la de una persona con un enorme sentido del humor.
Bueno, de hecho, desde la editorial se dice que tras leer su libro, ¿no? Los problemas constitucionales ya no nos van a parecer tan lejanos ni aburridos, ¿no? A nadie.
Bueno, eso fue lo que intentamos y creo que en buena medida lo conseguimos.
Que los temas que tratamos, bueno, a mí me apasionan, ¿eh? Y además me divierten. O sea, sí. Yo en ese tema no me resultó en absoluto dificultoso ni arduo, al contrario, yo me divertí mucho. Me divertí mucho el tiempo en que grabábamos y el tiempo en que después hicimos las correcciones de todo eso, aparte de que nos divertimos mucho porque después nos íbamos a cenar y seguíamos hablando.
El post,
y,
¿no? Sí, sí.
Pero a mí es que los temas eso, a mí hablar de política no me cansa en absoluto. Y hablar incluso en la asignatura, ¿no? Porque yo digo, derecho constitucional tiene esa vertiente política, ese punto de confluencia entre la política y el derecho. Entonces eso a mí me permite, por ejemplo, hace unos días tuve el máster de derecho constitucional que sigo dando clases, a pesar de que yo ya estoy jubilado, pero yo sigo dando clases. Tengo la condición de profesor honorario, formo parte del plan docente y puedo participar todavía. Tengo obligación de dar unas 20 horas de clase al año, y por lo tanto sigo manteniendo mi contacto con la universidad. Y el otro día tuve la inauguración y di 4 horas de clase seguidas, y me pasé 4 horas seguidas de clase hablando. Y esta vez además con más mérito porque lo tenía que hacer por ordenador, es decir,
sí.
Que no la podía hacer presencial, ¿no? Yo todos los años cuando doy las clases me paso 4 horas seguidas en la clase hablando con los alumnos, no hago ni interrupción, ni pausa, ni nada, porque a mí la verdad es que no me cansa, ¿no? Yo estoy hablando del tema.
Es un apasionado.
Sí. De esa parte, la política y la vertiente jurídica de la política también me... quien me esté siguiendo, quien haya visto mis artículos en el diario o vio antes en el país, pues lo verá, ¿no? Así que yo lo que hago es reflexionar casi siempre desde una perspectiva jurídica de lo que está pasando políticamente.
Aprovechando que hoy en Radio Estel tenemos a dos grandes conocedores de la dinámica política del Estado español, les pregunto, y ya para acabar, y dejamos a Anton Losada, a quien agradecemos muchísimo esta pequeña sorpresa, gran sorpresa, de hoy en El Protagonista. Las constituciones se renuevan, ¿no?, porque son democráticas, y son democráticas porque se renuevan, es una frase del doctor Pérez Royo. ¿Es, por tanto, España un país antidemocrático?
No. Pero sí tiene un déficit democrático, tiene una patología democrática, que es precisamente esa. O sea, la gran patología democrática es de la sociedad española es su incapacidad de renovar el compromiso político que se hace en el momento constituyente. Y le ha pasado a lo largo de toda su historia constitucional. Es decir, aquí nos ponemos de acuerdo cuando no tenemos más remedio que ponernos de acuerdo, porque ya se ha perdido la legitimidad por completo una forma política y la Constitución que expresa esa forma política, entonces la ha perdido por completo y hay que hacer una Constitución y no hay más remedio que hacerlo. Y entonces en ese momento nos ponemos de acuerdo, pero cuando hay que revisar esa Constitución, reformarla para irla adaptando, eso ya no lo volvemos a hacer nunca más. Y eso nos ha condenado sistemáticamente a hacer nuevos procesos constituyentes, a que la Constitución salte por los aires y a que tengamos que hacer una nueva Constitución. Uh-huh. La historia nos enseña que las Constituciones que no se renuevan, que no se reforman, acaban saltando por los aires. Esa es una evidencia empírica absoluta. Uh-huh. Y aquí estamos jugando con fuego, ¿eh? Porque esta Constitución debería de haberse reformado ya en varias ocasiones, todavía no se ha hecho ninguna, y en mi opinión no se va a reformar.
Antón Losada, ¿qué opina usted?
Pues yo estoy básicamente de acuerdo con lo que ha dicho Javier. O sea, las Constituciones que no se reforman acaban teniendo mucha más gente fuera de la Constitución que dentro de la Constitución. Y eso convierte a la Constitución en un artefacto completamente inservible. Uh-huh. Yo no creo que somos una sociedad antidemocrática. Yo lo que sí creo es que somos una sociedad que está atrapada por su pasado. Tenemos un pasado marcado, como acaba de decir Javier, por una experiencia histórica de rupturas y conflictos y incapacidad para renovar las propias leyes básicas que nos damos, especialmente las democráticas. Entonces, cada vez que tenemos una, nos da tanto miedo tocarla y abrir cualquier debate, ¿no?, que somos incapaces de hacer lo que hacen con absoluta normalidad en nuestras sociedades, ¿no? Fíjate que siempre que se habla de hacer incluso la reforma más menor, al final lo que se acaba debatiendo, no lo hagamos porque entonces ya verás cómo van a meter no sé qué y la monarquía y el otro y para arriba y para abajo, ¿no? Yo creo que pesa mucho esa experiencia. Después, otra evidencia, que esta es una Constitución que es un sistema y un modelo y un reparto de poder, hay muchos actores poderosos a los que evidentemente no les interesa que se toque la Constitución, que haya una reforma constitucional que afecte al modelo de Estado, a la distribución de poder, a la organización territorial, porque eso significa redistribuir el poder y seguramente perder una parte del poder que ahora mismo tienen, ¿no?
El protagonista, cada dimarts a les 8 de la tarda a Ràdio Estel.
Doncs sí, aquest era el fragment del protagonista de l'entrevista que li fa Mercè Raga, Javier Pérez Royo, el catedràtic de Dret Constitucional. També hi participava, per sorpresa, el periodista Anton Losada, que juntament han fet aquest llibre de la reforma inevitable sobre la reforma constitucional. Si el voleu escoltar de forma íntegra, el protagonista amb el professor Javier Pérez Royo, aquest vespre a les 8 del vespre. Abans, però, avisar-vos que la missa que Ràdio Estel ofereix cada dia serà avui dimarts, excepcionalment mitja hora abans, a 6:45 de la tarda, i el motiu és que el cardenal Joan Josep Omella presidirà a la Catedral de Barcelona una celebració especial per la festa de la presentació del Senyor i la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. L'Eucaristia compta, a més, amb la participació de representants de les ordes, les congregacions religioses i la vida consagrada en general, tant masculina com femenina. La missa, doncs, avui a Ràdio Estel serà oferta a 6:45 de la tarda.
El darrer minut, amb Rafa Sanahuja.
I ara sí, anem acabant programa, per tant, arriba el darrer minut. Rafa Sanahuja, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan. Vas fent, eh?
Ai, amb aquesta salutació inicial.
Avui, dia de la marmota, Joan, i tot el programa l'has fet en un idioma en què Messi mai s'ha expressat. Un idioma con dient, no val per res, com diuen els amics del mundo. Per cert, no he entès la teva reflexió sobre que si Messi jugués a la Xina, parlaria xinès. Però deu ser massa elevada per mi, no passa res. La paraula del dia, vodevil. Continuarem posant reptes. Moment freqüència modulada, has afirmat, atenció, que Oleguer Presas l'exjugador del Barça és un dels grans.
I tant.
Bé, segons el teu criteri, el podi dels millors de la història el deuen completar Bogarde, Prosinecki i Amunique. És un criteri. L'entrevista Julio García sobre les reivindicacions dels cartels i procés electoral, molt interessant, un tipus, el Boden Julio, amant de la ràdio. De fet, tenia posat de fons Catalunya Ràdio mentre tu l'entrevistaves. Metaràdio, la ràdio dins de la ràdio amb la Rossell de fons. Molt bé, amb molta integritat, Joan, et felicito, fill. La sintonia de Xavi Torrents diria molt solemne, és com si entrés la regna d'Anglaterra al programa, que ja t'agradaria, la don. Real Queen Polític, per cert, ha quedat entusiasmat amb les teves primeres preguntes. Molt bones preguntes, Joan, molt bones preguntes. I demà comencem les entrevistes electorals amb Nacho Martín Blanco.
Sí,
jo hi posaria una advertència a aquestes entrevistes, Joan, que vinguin avisats els polítics. Entrevistes polítiques del Trias a la primera hora. Ojo, cuidao, 36 preguntes que faran que t'enamoris. Joan, una darrera consideració. Ets com un tren d'Elche a Madrid. Breu, intens i faraònic. Fins demà.
Gràcies, Rafa. Com sempre, arribem a les 10 del matí. De seguida que s'hi posa Sergi Mas en aquesta casa. Recordeu que la missa avui comença abans, a 3:15 de la tarda. Nosaltres hi tornem demà a les 8 del matí. Que vagi molt bé el dia. Adéu-siau.